El gall del monestir.
Tot a punt per començar la tertúlia dels divendres, la del Gall del Monestir, en companyia de Marta Oixant. Molt bon dia.
Bon dia.
Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
Rogeli Padró, bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui tota la taula...
El complet.
El complet. Sí, sí, no n'ha fallat ni un, eh? Deu ser que teniu ganes de parlar.
Sí, tant.
No?
I tant.
La Marta deia que aquesta setmana no hi ha hagut notícies. No. Dic, segur?
Hem estat tranquil·lets.
Hem estat tranquil·lets.
Molt.
Bé, doncs, la veritat és que està tot al contrari, no?
Sí, més aviat.
Tot al contrari. Bé, no cal que us digui que l'actualitat passa per l'1 d'octubre, el referèndum, que, recordem, ha estat suspès pel Tribunal Constitucional, però que tira endavant, com diu el president Puigdemont, i a tot això, des de dimecres va ser un dia excepcional per tot el que va passar, un dia que encara porta cua perquè s'arrosseguen algunes qüestions, com les detencions, tot i que hi ha hagut alguns dels detinguts que ja han estat, alliberats, però continuen les concentracions, continuen les cacerolades, continua la manifestació popular i continuen les tirallarronses d'una banda i l'altra, des de Madrid, des de Barcelona, des de la Moncloa, des de la Generalitat. De tot plegat, m'agradaria que cadascú... em donés la seva impressió del que està passant en aquestes últimes hores des de dimecres. Qui vol començar?
Mira, aquestes...
Com a becari experimentat, eh?
Sí. Aquestes últimes hores he llegit una frase, a veure si sabeu de qui és. Merecemos perder Cataluña. Esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana.
De aquí
és. Actualíssim, no? Unamuno, 1907.
Oh, wow.
Ara, s'escriu ara, i és exactament igual. Ho va dir en el Parlament, perquè havia guanyat una victòria electoral de solidaritat catalana. I tots s'hi van abraonar, i van suprimir i tal. I després va dir allò de pensareix però no convenceréis. Però va dir això en ple Parlament el 1907.
I això que no era cap catalanista.
Exacte.
Precisament.
Pues és actualíssim, eh? Mereceis perder Catalunya. Este cochina prensa madrileña está haciendo lo mismo que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana. Uh-huh. Clavat.
Tal qual, sí.
Ja ho veus?
Sí, sí, és que a més és castellà. No és Espanya, sinó és castella. Espanya és un eufemisme de castella, perquè, a més, com que la resta d'espanyols han estat molt submisos en aquesta qüestió, doncs s'ha construït una mena d'estat que és una projecció de Castella, però que amb un nom diferent, perquè, clar, no, evidentment, i amb Catalunya dins no podien dir-li Castella, però és el regne de Castella que s'imposa i aleshores, doncs, imposa la seva... bé, com deien els decrets de nova planta, els costums i a les lleis de Castella. Tothom se sotmet a les lleis de Castella. I això continua, és aquesta mentalitat castellana, a vegades també és pròpia de terra que no té mar, que no té una concepció del món més àmplia, en el sentit de dir, després d'aquella ratlla del mar hi ha altres cultures, altres pobles, altres llengües, altres maneres de pensar, d'actuar, de comportar-se, i els pobles de mar tenen aquesta visió, sap? Perquè són comerciants, saben que ve gent de tot arreu, però... I l'altre no, l'altre està allà al mig, tancat, i es pensa que clar, en un moment determinat ha tingut la sort de poder dominar pobles i cultures i llengües, i li ha anat bé, però després ha dilapidat tot el que havia trobat per tot arreu, i a més, si tant algú haguessin estat amb aquell imperi, doncs encara el tindrien, perquè la gent quan està a gust en un lloc no se'n va, la gent marxa, fot el camp quan no està a gust en un lloc, això ho fem tots, doncs... clar, però en el segle XXI mantenia aquesta mentalitat, per això a vegades dic... no té solució en el terreny de la paraula, perquè així com a nosaltres ens agrada molt la paraula i el pacte, el nostre tarannà, el català, però com que Espanya ha fet de la unitat d'Espanya, Espanya no és una nació, sinó que és una religió. I com que n'ha fet una religió, qui en discrepa, la dissidència, és heretgia. I per això, quan algú planteja la independència, la reacció castellana, diguéssim, és d'escandalització absoluta. I aleshores, simbòlicament, és a la foguera. Una heretja va a la foguera, però què és això? I en un altre àmbit del planeta ho veiem com es pensa en temes religiosos, no? Quin és un infidel? Doncs, en termes europeus i del segle XXI, evidentment, amb un altre matís, però és un infidel, és una heretja, i només pot dir que és independentista perquè és que s'ha tornat boig. Només un boig pot voler la independència de Catalunya. Aquesta és la seva mentalitat. Com dialogues amb aquest altre adversari? Aleshores, com que ell no té arguments humanístics per rebatre que tu tens dret a autodeterminar-te, com qualsevol ésser humà i qualsevol poble en consciència de ser-ho, només té una sortida. És que la meva llei no t'ho permet. Però no t'oblidis que tu has signat una llei internacional que està per damunt de la teva. I com que l'has signat, t'hi has compromès. Però a més, com que no pot discutir amb arguments humanístics, el que fa és dir-te, és que tu no existeixes. Tu, com a tu, no existeixes. Tu ets una part de mi. I jo no puc dialogar amb una part de mi. Ningú dialoga amb un braç ni amb una cama. Doncs ja està. I clar, no ets ningú. No ets subjecte polític ni ets absolutament res. I com que no ets res, no pots votar ni res, perquè qui mana sobre la teva persona sóc jo. I a partir d'aquí ja ha perdut. Perquè algú que té aquesta argumentació ja està profundament derrotat. No cal que continuï. Només li queda la força bruta. Però la força bruta el fica en una ratera, que és on s'ha ficat en aquests moments l'estat espanyol, de la qual no en podrà sortir.
Més opinions?
Jo crec que el trencament ja està, no? O sigui, de fet, el que va passar el dia 20 és el catalitzador.
Dimecres,
o el detonant, sí. perquè un trencament es faci molt evident. És que, en realitat, i enteneu-me amb el sentit que ho dic, ja no cal ni anar a votar. Amb l'aspecte de que l'1 d'octubre ja ha passat. Ja ha passat, ja ha sortit la gent al carrer. Ja s'ha manifestat un bàndol, s'ha manifestat l'altre. I el resultat és evident.
Deixa'm fer un matís.
Em refereixo a que el resultat és evident en quant a les postures.
Sí, però manifestacions només hi ha hagut un bàndol. Manifestacions?
Sí.
Em refereixo a la societat, eh?
Sí, però jo quan em refereixo que ja s'han manifestat, em refereixo que ja s'han expressat, eh? Ja s'ha expressat un costat i s'ha expressat l'altre, li ha vint, d'una manera molt clara.
Sí, però jo l'altre no l'he sentit.
L'altre no l'ha sentit?
No. Com? Parlant de la societat, no estem parlant dels bàndols...
Hi ha hagut una deriva... Home, a veure, jo sí que ho he sentit. Jo el que no he vist és
a veure si gent... estem parlant del mateix, si ens entenem o no ens entenem, Cristian.
Sí que ens entenem. Jo entenc que dius que la gent que vol votar no ha sortit al carrer. Correcte?
Exacte.
Perquè s'integra amb l'alt, en tothom que vol votar.
Però
jo crec
si
que és
tens,
això.
Sí, si tu, jo crec que molta de la gent que va sortir al carrer... Sí. A manifestar-se, no estava pel sí, estava pel dret a votar.
Sí, exacte, sí. Sí.
Això és
bueno, hi ha una barreja.
Correcte?
Aquí hi ha una barreja.
És el que t'he dit, molta gent, no tota, molta gent. Hi ha gent que ha sortit i dir, escolta'm, jo tinc gent propera...
Per principis democràtics.
...que no vol la independència però vol sortir a votar per dir el que vol.
Perquè és demòcrata.
Clar, i és tan respectable com qui vol la independència.
Hi ha gent,
tinc gent al meu voltant, clar, jo sóc xarnego, la meva dona és xarnega. Aleshores, a partir d'aquí...
Bueno, a Catalunya n'hi ha molts.
I tant. Sí. Sí. Però si d'independentistes...
Som molts.
Que siguin García i Pérez i tot això,
sí,
n'hi ha
però
milers.
És molt lícit. És molt lícit que hi hagi gent que senti Catalunya com a part d'Espanya i que ho vegi tot com un país per les seves vivències, per la seva cultura, perquè sempre ha estat entre els dos bàndols, entre les dues cultures maldites, eh? Perquè a Espanya també hi ha moltes cultures diferents. Aleshores, i han sortit al carrer... I van sortir a penjar cartells el dimecres a la nit. Mm. I van baixar a Barcelona. Vull dir que, per això et deia que jo crec que sí que s'han manifestat. El que passa que no hi ha una imatge iconogràfica clara ni potent del sector que vol votar i vol dir no. Això no ha existit. S'han agrupat o no sé per què. Bueno, sí que sé per què, és evident.
Però té una raó, Cristian, sí. Perquè com que tens un estat en contra que no et deixa votar, al final, el teu signe individual, personal del teu vot, perd importància davant de la magnitud de l'atac. I aleshores, tant el sí com el no, com el que vol votar en blanc, s'ajunten perquè tenen un enemic comú, que és algú que no els deixa votar.
Sí,
votin
sí,
el
sí,
que
sí.
Votin, perquè els que voten no són enemics de l'estat espanyol també, són heretges igualment, perquè és un tema de democràcia i per tant els persegueix a tots,
com
ha passat amb el, com es diu, el diputat que està encausat, que al principi no, com que no era independentista, no el deixaven, no l'havien criminalitzat, és que ara no em surt el nom, pobre.
Nuet.
El Nuet, perdó, Nuet. Exacte, el Nuet. El Nuet és a mi em sembla un cas paradigmàtic de democràcia de pedra picada, que és per abraçar-lo, perquè evidentment jo no comparteixo, jo sóc independentista i ell no, però és que em sembla un exemple d'una persona profundament democràtica que diu, jo, per raons sentimentals, votaria no. Ja veurem què passarà al futur, perquè clar, tot l'empenya a votar sí, però és que ell té això i com que és un demòcrata se l'ha de respectar. Tu pots discutir com amics que és millor una cosa que és l'altra, però en tot cas és un demòcrata i s'ha posat al costat de la democràcia i el dret al vot és inalienable. I com ell, sortosament, això que diu el Cristian, n'hi ha molts a Catalunya. Sí. I aquests es posen al costat dels que voten sí i dels que voten no, tots junts, perquè hi ha un enemic comú, que és l'estat espanyol, que és la negació dels drets humans. En
aquesta línia, jo el que volia dir és que els mitjans de comunicació ho tenien relativament fàcil, mitjans de comunicació espanyols i catalans i d'arreu del món. Fàcil en el sentit de que si haguessin apuntat, com el Nuet, en aquesta línia d'apostar per la democràcia, ja està, vull dir,
David Cameron.
Exacte. Uh-huh. Qualsevol mitjà de comunicació espanyol, europeu i no cal dir-ho, i català també, doncs ho tenien molt fàcil si haguessin apostat per això, però en canvi doncs s'han els espanyols ben bé, la majoria s'han decantat per la postura més polititzada i més política, que és la línia del PP i de Rajoy, i llavors passa el que passa. Per exemple, ahir vaig estar a l'Autònoma en els parlaments que es va fer, en la concentració que es va fer al campus, fantàstica, allà es respirava aire jove, aire pur, aire sa, amb força, amb dinamisme, i hi havia un mitjà espanyol, a la Sexta, sense anar més lluny, doncs clar, va rebre les 40.000 pitades de tots els estudiants que hi havia allà. És que ningú, els del sí, els del no i els de l'abstenció, no estaven d'acord amb aquell mitjà, perquè justament està fent tot el contrari que estem dient ara, que estaves dient, Víctor, doncs d'apostar per la democràcia, pel dret a decidir, pel dret a expressar-se democràticament.
Perdona, però encara la Sexta és l'única televisió nacional que en parla, ensenya les manifestacions,
això sí.
I hi ha col·loqui i venen gent independentista, parlen, és l'única, les altres la neguen.
De totes maneres, el que estava comentant el Rogeli, que has anat a parar als mitjans de comunicació, si comencem la casa pels fonaments, o sigui, aquesta actitud ja hauria d'haver estat des de començament a la classe política.
Clar, sí, clar. Sí,
això d'entrada.
Sí, per descomptat. Sí.
Això d'entrada, i això és el que se'ls ha recriminat, sí, sí, que no s'hagi fet. Apostar per la democràcia, exercir la política, buscar el consens, costi el que costi, perquè hi ha coses que realment són difícils de treballar i requereixen de temps. I ara, justament, que parlem d'això, tal com està la situació ara, de Guindos, el ministre de Guindos ha fet unes declaracions al Financial Times que diu que si Catalunya renuncia a l'1 d'octubre es parlarà de diners. Sí, sí. La meva pregunta és, penseu que davant d'aquesta oferta la gent, en el punt en què estem, estaria disposada a això?
No.
No. Però això és un xantatge.
Més engrunes. Parlem d'engrunes, a més.
Exacte, però és un xantatge, tu.
És que Catalunya, com que té fama de...
Sí, però això ha sigut el que sempre. Ja hi ha uns precedents, ja hi ha una història. Què va passar amb el Pujol i amb Convergència quan anaven a Madrid? Que tornaven com tornaven, enganyats, i ens han enganyat durant 40 o 50 anys amb aquesta història. Ja no ens ho creiem, això. Això ja no és veritat. Això, per molt que ho digui el Guindos, no és creïble. I, a més, no és això el que volem ara, en aquests moments. No és això. El procés ha arribat en un punt en què, esclar que està implícit en tot el paquet de mesures, de demandes, de reivindicacions, el tema econòmic, esclar que hi és, però... Bàsicament el que volem ser nosaltres, som majors d'edat, ens hem fet grans, som adults i el que volem és decidir per nosaltres, que ens deixin córrer, cony, que ja ens hem fet grans, que la canalla els hi fotem una puntada al cul quan es fan grans i els hi diem, escolta, vés-te'n a córrer, això tots ens ho han fet, els de la taula, no en un moment determinat, doncs estem en aquest procés i al marge dels diners, d'en què te'ls gastaràs i del que et compraràs i del que faràs, hi ha la llibertat i això és el que demanem.
Sí, és com dir una... Tu ets el meu criat i, bé, t'apujaré una mica el sou, perquè això per tu d'aquí no surts.
No,
és això.
És un xantatge.
Un xantatge, sí.
Tu moriràs criat tota la meva vida.
Són incapaços, d'Europa de demanar, bueno, què proposa Rajoy, han de pactar, incapaços de fer a última hora el que va fer Cameron. Estava perdut, guanyava el sí. Llavors els diu, mireu, va anar a Escòcia.
Sí.
Els va dir, escolteu, si voteu, us deixo votar perquè sóc demòcrata. No, jo no estic d'acord amb què voteu, però com que sóc demòcrata us deixo votar. Ara, penseu que si voteu sí, perdereu això i això i això. Els hi va oferir una mena de pacte fiscal. No?
Normal.
I aleshores van votar.
Que no ho ha complert.
Que no ho ha complert. Sí. Però almenys ho va dir.
Estan molt enfadats, per això.
Almenys ho va dir.
Sí, però clar, la diferència amb el Regne Unit és molt diferent, perquè el Regne Unit no fa de les restes del seu imperi una religió. Són molt més pragmàtics i no es mouen en aquest terreny místic o religiós que fa Espanya. I per tant, tot i que evidentment Anglaterra no vol la independència d'Escòcia, no hi ha hagut aquesta beligerància visceral de menyspreu absolut com està existint en aquests moments a la premsa espanyola i tractant de perroflautes els independentistes que es manifestaven davant del Departament d'Economia en defensa del Departament i tot això. Aquest menyspreu absolut no hi és, simplement es respecta que el Regne Unit té clar que Escòcia és una nació, ho ha tingut sempre clar. I, per tant, com que té clar que és una nació, té dret a autodeterminar-se, perquè Escòcia té consciència de nació, no l'ha deixada de tenir mai. Espanya no. Per Espanya, esclar, només pensar que Catalunya pogués participar com una nació en el trofeu, ara són 5 nacions, no sé quantes són, abans era 4 nacions, ara no sé quantes... Com a poble, individualment, és una cosa inenarrable. Això no ho contempla ni el Pedro Sánchez ni ningú, que Catalunya tingui seleccions esportives nacionals, per exemple. No? És que... Com dialogues amb el teu adversari així? És que no és un adversari. Un adversari no és el mateix que enemic. Un adversari és una persona que és com tu, que vol guanyar una opció quan jugues un partit, doncs bueno, però respecta unes regles i les manté. I mira, a vegades guanya ella, a vegades guanyes tu. Un enemic no és això, l'enemic et vol... N'hi ha igual de cert. I aleshores, amb un enemic així com pots parlar si justament l'altre no parla amb tu perquè no considera que tu existeixis? Clar.
Ara que comentes, ha introduït una pinzellada esportiva, dimecres, quan estava passant tot el que va passar i es va començar a mobilitzar la gent, o sigui, hi havia tanta gent amb la necessitat d'anar a Barcelona, perquè va arribar gent
de
tot el territori, que hi va haver, doncs, associacions que van anul·lar les activitats, escoles, sí, que també van anul·lar les classes. O sigui, hi havia gent que tenia aquesta necessitat d'anar a Barcelona. Comunicats, molts comunicats de diferents entitats, associacions, però hi va haver un de significatiu, que va ser el del Futbol Club Barcelona.
Ah, sí.
El Barça...
Per cert, em deixes dir una cosa?
Sí. Digues.
Que ja no existeix l'espanyol? Ha desaparegut? O és que
fa una hora... perquè no s'ha manifestat?
O fa una hora el seu nom?
No, perdona, no solament això, sinó que l'espanyol ha fet una nota criticant el que ha fet el Barça. Un equip esportiu no es pot manifestar.
Fantàstic.
L'ha criticat.
Fantàstic.
Clar, però en el cas del
ja
Barça...
Ja està tot dit, no?
En el cas del Barça, el Barça se li va retreure que temps enrere no s'hagués manifestat, que no s'hagués posicionat en alguns moments clau. Sí, sí. I en canvi, en aquesta ocasió, va sortir molt ràpidament amb un comunicat donant suport a...
Molt light, s'ha de dir.
A l'1 d'octubre.
Però ho va fer.
Ja n'hi ha prou, eh?
Bé.
Sí.
I? Fins a quin punt... és important o molt important que el Barça es posicioni. Ho dic perquè a nivell internacional...
És la primera...
Importantíssim.
La primera... Clar.
Importantíssim és, i tant.
És que per molts països Catalunya és el Barça.
I tant.
No ens n'oblidem. Sí, ens agradi o no ens agradi. Sí, això ho hem parlat alguna vegada aquí a la tertúlia.
Sí, sí.
És el Barça. I que el Barça es pronunciï de forma molt prudent...
A la democràcia,
sí,
tot això...
Però sí, vaja, és molt significatiu i això és... Això es dona a conèixer, s'arriba a conèixer arreu del món. El Barça arriba a qualsevol punt del planeta, sí, més però... que qualsevol altra institució...
Més que la
pròpia Generalitat.
Que la Conselleria de Afers Exteriors.
Sí, i tant.
Més, clar.
Si em permeteu, com a becari...
I com a país, té tot el dret. Té tot el dret, perquè en els seus estatuts, en el seu ADN hi ha impregnat aquest esperit catalanista que mai s'ha excedit ni ha anat a l'extrem, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, extrem entre cometes, independentista. No és això.
Llavors em permetreu que digui que l'espanyol està també en el seu dret de no pronunciar-se.
Esclar.
Ah, sí, clar, tothom, però per això preguntava que ha desaparegut, perquè està passant una cosa molt bèstia i s'estan conculcant drets
humans. Però aquí ningú no està obligat, igual
no,
que...
No, clar.
Escolta, jo com a escriptor, mira, puc no pronunciar-me sobre el meu país, però jo com a escriptor penso que tinc un escriptor, com altres professions, naturalment, tinc el compromís d'estar amatent el que passa al meu país. No sé, si estic mirant sempre que les mosques, m'entens? No me n'assabentaré de res. L'espanyol té dret a callar, clar, com la gent té dret a no votar, si vol, quan hi ha eleccions, però en tot cas pensa que la no acció també és una acció. I quan s'estan conculcant drets humans en el teu país, i tu caces mosques, i a més, critiques aquells,
exacte,
que es pronuncien, això t'està definint perfectament el que és. I després et queixes durant tot l'any, que és que tu ets tan no sé què, tan català com els altres, i no sé què, i vinga, i sempre plorant en aquest sentit. Doncs, escolta, quan passen coses d'aquestes, tu t'has de pronunciar, o a quin planeta vius, amic meu, no? Doncs, com que diuen que a dintre de l'espanyol hi ha independentistes, nois, on sou?
Home, segurament es pronuncia a títol personal, no col·lectiu.
Però jo crec que aquí estem barrejant coses. Què hi té a veure el futbol?
No és el futbol, són entitats.
És igual, però és una entitat esportiva. Jo entenc perfectament que no es manifesti en un tema polític i un altre, si ho vol fer, doncs mira allà ell.
Però és que no hi ha res més polític que el futbol.
I tant.
Però perquè s'ha polititzat.
En aquest moment, a tot el planeta.
El que hem dit abans, arreu del món, el Barça té té una força potentíssima.
Però perquè s'han barrejat coses.
No.
No té res a veure. Jo no entenc mai que algú vagi a veure el partit del Barça amb una estelada. Penso, és que estàs barrejant coses.
No, perquè és el símbol, és el lloc on tu et pots, o la gent es pot expressar. Fixa't si arriba el punt que fins i tot multen, perquè la gent s'expressi. Per què tu, si portes una bandera espanyola, no et passa res, i si portes una estelada...
Una espanyola tampoc ho entenc jo. Vull dir, per anar a veure un partit de futbol de no sé qui contra no sé quantos, què hi pinta allà?
Però què hi pinta?
Ja aniré jo amb la bandera pirata.
Clar, però aleshores què hi pinta les seleccions nacionals? Perquè les seleccions...
És diferent.
No, les seleccions nacionals...
És diferent.
Són els colors d'un poble, d'un estat.
No, però és diferent.
No és diferent.
I tant.
És una selecció que representa un estat. Sí. I què hi pinta l'estat?
Però és que el Futbol Club Barcelona no representa un estat.
Ha de cedir els seus jugadors a les seleccions estatals espanyoles.
No, si volen anar, no és obligat.
No,
els hi obliguen.
No, els obliguen. Els hi poden suspendre la fitxa.
No és cert, això.
És un dels pocs països que ho fa.
I tant.
Sembla que són un o dos.
De totes maneres, si això és així, que no n'estic segur, no té res a veure un partit de la Lliga amb un partit de seleccions nacionals. Tampoc.
Sí, no. En quin sentit esportiu? O en quin sentit ho dius?
Amb tots. O sigui, no té res a veure amb l'aspecte que tu m'estaves plantejant. Sí. És lògic que, igual que quan hi ha uns Jocs Olímpics, la gent va amb la bandera...
Amb la bandera espanyola, amb la bandera canadenca...
Però perquè són competicions entre països.
I no és allò una apologia dels estats? La desfilada
però
de banderes?
No té res a veure això. Però no té res a... Mira, jo he competit com a esportista, jo he competit amb el meu club i he competit a la selecció catalana.
Val?
És diferent.
La competició serà diferent, però...
El que està representant és diferent.
La simbologia, exacte.
Val? És diferent, exacte. Per això... Doncs, aleshores, més al meu favor. Si jo estic jugant amb el Barça, no té res a veure quan estic jugant amb la... O sigui, si jo estic competint amb el meu club, no té res a veure quan estic competint amb la selecció catalana, si és que ho he decidit fer. Estic representant coses diferents.
Sí,
estic jugant amb un equip diferent que representa coses diferents. Per això vaig amb colors diferents.
Clar, però és que la selecció catalana és una selecció que no té l'autoritat que tenen les estatals.
Depèn de l'esport.
No, clar, sí, per esports minoritaris.
Molt minoritaris, estem d'acord. Molt minoritaris.
Però estem parlant de futbol, que és el rei.
Amb això estic d'acord amb tu, però és que no té res a veure... O sigui, insisteixo, no té res a veure o no tindria... No hauria de tenir res a veure...
No hauria de tenir, això és un altre tema.
No hauria de tenir res a veure un partit Barça-Espanyol, val, amb independència sí, independència no, o un Barça-Madrid amb Catalunya contra Espanya.
Vaja, que el Cris està dient que no barregem la política i l'esport.
Molt bé, i llavors no barregem el catolicisme amb l'esport, amb la independència, no? No barregem, la religió és una cosa i la política és una altra.
Estem
no?
parlant de coses diferents.
No, és igual.
No.
La religió no s'ha de manifestar. Sí, mira la conferència episcopal i mira ara l'abat de Montserrat com s'ha manifestat.
És que jo no t'estic dient que no s'hagi de manifestar. Per mi qualsevol persona és lliure de dir el que vulgui, quan vulgui, faltaria més, i qualsevol institució. Clar, si jo no el critico, com si vol sortir a dir que li agrada ballar el hula-hula, a mi què més em té? És que a mi el Barça m'importa tres pepinos, sincerament.
Però quan parlem d'institucions, de col·lectius, de grups, és diferent la manifestació.
Clar, és molt diferent.
És diferent.
Però que jo entenc perfectament la postura del Barça i entenc també perfectament la postura de l'Espanyol.
Sí.
Les entenc
s'entenen perfectament. Jo les entenc molt.
Ara, jo el que crec és que no... I amb el tema de la religió que estàs dient tu és molt diferent. No podem comparar tampoc la religió amb l'esport.
No, però amb la política, un capellà té dret a manifestar-se perquè té dret a tenir
ideologia,
igual que un jutge.
Però és que la religió, per definició, ja fa molts segles que és política.
Clar,
seva creació.
Clar,
i l'esport també.
Clar, s'ha de posicionar.
Però l'esport ho ha estat sempre de polític, també, perquè l'esport sempre s'ha utilitzat, parlo no d'ara, de tot, des del principi, sempre s'ha utilitzat com a simbologia de pertinença a un grup que era molt més àgil, molt més dinàmic, molt més capacitat que no pas el grup del
Primo de Rivera va clausurar l'estadi del Barça durant 6 mesos.
I van assassinar el president Suñol, van assassinar amb el franquisme, va assassinar a la carretera del Guadarrama.
Però clausurar el club de futbol perquè van xular un himne, això és política, és clar que sí.
Jo penso que són col·lectius, tant els esportius, En el cas de la religió, jo penso que és un altre apartat, però en el cas dels clubs esportius...
Es formen persones.
Jo sí.
I per tant, les persones tenen opinió.
I tenen tot el dret a expressar la seva posició, en aquest cas, o el tarannà de la majoria de les persones afiliades. En el cas del Barça, jo crec, i és de rebut, que la majoria de barcelonistes doncs són d'una tendència determinada, demòcrata, i que no, bueno, que ningú es manifestarà en contra d'aquest manifest, per motiu de la redundància, que ha fet el Barça. I estic segur també que en el cas de l'Espanyol, ja que hem buscat aquests dos pols diferents, tampoc es manifestarà ningú.
No.
Que el cosa demostra que són dos clubs ben bé diferents.
Diferents.
I que la seva forma d'expressió és una o és l'altra. No fer un manifest, com ha fet el Barça, per part de l'Espanyol, és una forma de manifestar-se.
Sí, però el que no té
és una forma de dir coses. Sí, sí, sí. No cal que digui res més. No cal que facin cap columna, cap diari. No cal que surti el president explicant res. Està dit tot. No dir res és suficient.
Una pregunta, el manifest aquest, oi que no el va fer el president del Barça?
No.
Per què?
El va fer el portaveu.
Per què?
Perquè li toca el portaveu.
I per què?
Perquè són
el
els portaveus.
Perquè és el que ha de parlar.
Bueno, no. Tu qui dius? Qui el va redactar o qui? O qui
qui va sortir a fer el manifest.
Ah, sí, el portaveu. Bé, jo penso, m'imagino, l'època a la porta hauria sortit en el mateix Joan Laporta.
Segurament.
El Bartomeu no és en Joan Laporta, és un altre... Perdoneu-me, en aquesta matèria és un peix bullit, és una mica així, eh?
És el Novita.
I per tant, ell... Sí, és un senyor que no es compromet i que, a més, ha preferit hipotecar el club penalment i alliberar-se ell i la seva junta, quan van fer aquell pacte, i per tant no es mulla ell, i aleshores envia el portaveu que doni la cara.
Però tots són del Barça.
Però bé, el manifest l'ha d'assumir igualment, perquè el capdavall és el president.
Sí, però jo és que els portaveus, evidentment, però el no sé, em sembla que era una cosa prou transcendent com perquè sortís
clar,
el president.
Clar, clar, clar.
Sí, però això...
Com a primera fila,
clar,
no?
Clar,
sí,
clar.
Però això... Ara té el Benedito, que li va tocant la pera cada dia
i no li deu voler
donar arguments perquè...
Però per la nova al Messi, de seguida surt el president.
Sí,
això sí, eh?
Exacte.
Aquí dona la cara perquè això queda bé.
Sí.
Escolta, deixeu-me explicar una anècdota divertida sobre el Barça. Quan jo encara podia, vaig fer un creuer per tots els Emirats Àrabs, amb una oferta especial perquè era la primera vegada que anava tots els Emirats. I quan vam arribar al port de Riad, doncs hi havia les aduanes, tots eren àrabs, no? La túnica blanca impecable, i anaven passant els passaports, no? Unes cues immenses, hi havia 4 o 5 guixetes, unes cues immenses. I la meva també hi havia molta cua. I quan vaig arribar jo, ensenyo el passaport, i el tio mira, Barcelona, Barça. I el tio, oh, Barça, Messi, pa! Però així, tota la cua queda, però què has fotut? Com has tingut això? Vaig passar de seguida. Això, aquesta...
És passaport, és un passaport.
Però aquesta manifestació del Barça que ha fet ara és molt més important, com dius tu, que qualsevol Ministeri d'Assumptes Exteriors.
Recordem el que va fer el Nelson Mandela.
Tot el món.
El Nelson Mandela utilitza un partit de futbol, justament,
de rugby, futbol
americà, i allò ha tingut una projecció internacional que ha passat a la història, aquell partit. Ell va barrejar, com a líder pacifista, va barrejar política i esport per aconseguir una reivindicació de drets humans, és a dir, i a l'esport a vegades ha estat en el terreny més negatiu i a vegades ha estat en la defensa dels drets humans, i hi ha hagut esportistes que han mort per això, Hi ha hagut esportistes que han mort defensant els drets humans perquè defensaven unes idees i en l'època del nazisme, evidentment, van pelar els qui no estaven a favor, i bé, aquí en havíem parlat en un programa de cinema sobre un partit que es van jugar els nazis i els jueus, i finalment van guanyar els jueus i els van pelar tots després, no? Saps? L'esport ha d'estar al costat sempre, com qualsevol altre àmbit humà, a favor dels drets humans. perquè el fet de ser esportista no t'exonera de connectar-te amb el món. I a vegades sempre m'he preguntat jo per què en les manifestacions els escriptors, els periodistes, els artistes i aquesta gent ha d'anar davant defensant no sé què, i dius, escolta, i els futbolistes no tenen idea? Bueno, no, clar, és que ells no es poden comprometre perquè, és clar, és molt delicat. Ah, val, ells no s'han de comprometre perquè són ells que guanyen fortunes, que no, tu no guanyaries mai en 10 vides. Aquests no se'ls pot tocar, són intocables. El senyor tal, el senyor tal, aquest no se li pot preguntar.
No formen part de la classe intel·lectual.
Tinc una amiga, una amiga catalana molt coneguda com a actriu, que té molta més feina a Madrid, i em va dir, jo sóc independentista, la meva mare ho és molt, i jo, en canvi, fet manifestos allà sobre el pacte, sobre que s'ha de parlar, han de tenir diàleg, ha d'haver-hi parlar entre el govern espanyol i el de Catalunya, però mai, mai dic que sóc independentista, perquè automàticament perdo la feina.
Per cert, que recordem que avui a les 9 del vespre hi ha una trobada popular al Parc Ramon Barnils, ja que parlem de presidents, amb el president Puigdemont.
Però jo tinc entrades i està ple d'auditori amb el concert de la Patrícia Deneau,
que estrena temporada.
Exacte.
Al Teatre Auditori.
I ella fa un recital Mozart amb l'orquestra. Sí. Està tot ple i no sé, jo no puc deixar d'anar-hi, tu, entre altres coses, perquè he pagat.
Ai, la pela és la pela. Clar.
I la música és la música.
Home, i posats a triar, oi? Poder tu passes millor a l'auditori.
Home, i tant. El Mozart, tu, i la Patrícia.
Avui és el Dia Mundial Sense Cotxes.
De què?
Dia Mundial Sense Cotxes. Ah, sí? Sí. I avui, si heu d'anar en cotxe, que millor que no hi aneu...
Jo no en tinc.
Ah, no en tens. Doncs mira, ja comencem bé. Que sabeu que està allà la circulació, a la Rambla del Celler, i a l'avinguda de Cerdanyola.
Tota la Rambla del Celler?
No sé on comença i on acaba, però la Rambla del Celler arriba fins al començament de la Pollancreda.
Fins a l'avinguda de les Corts Catalanes.
I a la rotonda del Mercadona, no, el semàfor. El semàfor de Francesc Moragues. Sí. La meva pregunta és, amb això en tenim prou?
No.
Un dia mundial sense cotxes, un any i un altre...
És que cap pacte mundial és suficient.
No, és simbòlic, només.
Sí. Jo, de totes maneres, voldria dir que Déu-n'hi-do el que hem avançat. Potser no tant com tots voldríem, però jo, fixant-me en el meu medi més proper, que en aquest cas Sant Cugat, jo crec que s'ha avançat força. Jo vaig molt en bicicleta perquè m'agrada, perquè és un plaer. S'han fet molts carrils bici, i això diu molt també del nostre municipi. Hi ha molta gent que va en bicicleta, molta gent que va a peu, també. La zona de vianantització s'ha fet cada vegada més àmplia i se'n farà més encara, la qual cosa també doncs contribueix a menys contaminació doncs en el centre, tot i que tinguem aquí unes autopistes que són polvorins en aquest sentit. Jo crec que s'han fet des de l'Ajuntament Déu-n'hi-do, s'han fet moltes coses i hi ha una mentalitat d'anar a peu, d'anar als llocs caminant. El famós follon que alguna vegada hem parlat de quan es va vianantitzar la zona centre, el cacau que hi va haver, les discrepàncies, d'això ningú en parla, ningú se'n recorda, i ara tothom ho valora com una cosa positiva. Per tant, jo crec que estem en molt bona via. S'ha de fer molta feina des de tots els àmbits, des de l'administració per descomptat i des dels primers, però els ciutadans d'en peu també hem de contribuir, hem de col·laborar, hem d'anar a peu als llocs, hem d'agafar la bicicleta, hem de carregar les criatures a la bicicleta, que ja ho fem. Bé, hi ha moltes mesures, i segur que aquests dies, si estem atents, en sabrem també moltes més, per a que doncs, bueno, el nostre medi estigui menys contaminat i, per tant, tinguem una vida una mica més saludable en aquest sentit.
En aquest sentit, jo veia, jo camino per la zona també de l'Arm del Celler i l'Avinguda Corts Catalanes i on hi ha el Col·legi Europa i tot allò, i allà van instal·lar, hi ha un altre lloc també, a l'estació, allà al costat de la plaça de l'estació, de Lluís Millet, també han posat un altre, hi ha un punt que ho ha fet l'Ajuntament amb el RAC, que per les bicicletes, és a dir, que per si punxes o tens problemes o per inflar-la, les rodes, tot això, hem posat uns punts amb tota una sèrie d'eines que tu pots utilitzar per reparar el problema que tinguis. I l'altre dia passant per allà, per la zona aquella del Col·legi Europa, passaven uns ciclistes, que passen molts ciclistes per allà, i dos es van aturar, hosti, i diu... Has vist això? Has vist això? I tal. Es veu que no eren d'aquí, no eren de Sant Cugat. Diu, hosti, tio, diu, jo al·lucino amb Sant Cugat. Tal, com a ciclista ho deia, no? Diu, hosti, aquí, clar, ho tens gratis, això, no? Aquí,
tal. Això és gratis.
Sí, clar, per un ciclista. Diu, hosti, una pila d'eines al servei de qualsevol, allà, al mig.
I les poden agafar.
Sí, no estan lligades.
Ah, estan lligades.
Sí, sí, és un punt fix.
Ja, és un punt fix.
Està a la mateixa entrada, a la rotonda, a la mateixa entrada del camí de Can Borrell.
Ah, això mateix. I a la plaça, no la plaça del Lluís Millet, sinó l'altra plaça del costat, del tren allà, no sé com se diu, si té un altre nom, aquella plaça més nova, la del costat de la plaça Lluís Millet. Aquella,
Lluís
plaça...
Millet, és el mateix.
És igual? Sí. Ah, doncs allà han posat un altre. N'hi ha un altre i no sé si n'hi ha més, no ho sé.
No ho sé, ja de totes maneres, és evident que les distàncies curtes està molt bé cobrir, cada vegada es cobreixen més o caminant o en bicicleta. Però jo me'n faig creus del que em costa baixar 4 persones amb transport públic a Barcelona. Em surt més car anar amb ferrocarrils que amb cotxe.
Sí. Sí, això també ho hem pensat nosaltres, Sí. Baixar a Barcelona amb tren és més car. Home. Tota la família que no amb
cotxe. Ah, tota la família.
Pujar. Tota la família. Clar. Sí, anem tots.
Quatre persones, escolta, són...
Per això hi havia normatives...
Són 3 per 4. Per això hi havia 12 normatives... 12 euros de baixada, 12 euros de pujada.
Sí. Sí.
Per això hi havia normatives...
És que agafo els túnels, pago la benzina... I gairebé el pàrquing, si vull.
I no te'ls gastes.
Per això hi havia normatives que deien que si baixava, com ho deia, penalitzaven que anessis una persona per un cotxe a l'entrar en una ciutat. Que com a mínim anessin dues persones o tres.
Bueno, això encara continua.
Però no té sentit el preu del transport públic amb la tarificació de zones que hi ha aquí. Mira, jo quan vivia a Barcelona... és igual, ja us ho explicaré un altre dia, perquè és llarg.
És llarg!
Però fa anys que Sant Cugat està lluitant perquè tingui un preu més barat als trens.
Clar,
bé, doncs recordeu aquests detalls, Rambla del Celler i Avinguda de Cerdanyola, Dia Mundial Sense Cotxes. I continuarem parlant dels temes que hem estat abordant avui, segur. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment.
Igualment.
Gràcies i bon dia.
Adéu.